Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
A aquesta hora de la tarda ja ho sabeu que els dimarts en repassem la gestió municipal amb la presència d'algun dels regidors amb cartera a l'Ajuntament de Vilafranca i el regidor que avui ens visita, farem la broma si ens ho permet, porta la cartera de debò, aquella que porta els calés a dins. És el regidor d'Hisenda, l'Aureli Ruiz. Bona tarda.
Bona tarda.
Fé ficut. Perquè avui justament volem parlar de calés, sí. En general.
Vale.
Però en particular pel que fa a l'Ajuntament de Vilafranca. Aquestes alçades de l'any, normalment, si ens visita el regidor Aureli Ruiz en els darrers anys, ja fa força anys que és regidor d'Hisenda, normalment li preguntem sobre el tema de les ordenances i ja mica en mica pensant fins i tot en els pressupostos, perquè si mires d'aquí al Nadal, són 4 dies.
Sí.
I ha d'estar tot una mica a punt. Sobretot les ordenances, que normalment es presenten al mes d'octubre.
Sí, les ordenances fiscals, que és el que en diem els impostos. La gent... A vegades això d'ordenances fiscals lia una mica el nom perquè no saps ben bé de què estàs parlant, però estem parlant d'impostos i de taxes. I hi ha una altra cosa que es diuen preus públics, i després hi ha encara una cosa molt més liada, que no la comentaré perquè és un nom molt llarg, que té a veure amb aquelles coses de quan tu tens una concessió, doncs, per exemple, temes de preus del complex aquàtic i tal, que té un nom diferent. Però bueno, al final estem parlant dels preus, de què ens costaran les coses, quan nosaltres utilitzem un servei públic. No?
Uh-huh. I normalment l'Ajuntament de Vilafranca té per costum, també, en els darrers anys i força anys, em penso, d'aplicar normalment l'IPC interanual, sí. No sé si és del juny o d'agost.
D'agost. Sí, que és l'últim conegut formalment.
L'IPC d'agost l'aplica amb la pujada o no pujada dels impostos de l'any següent. Uh-huh. Em sembla que la d'agost d'aquest any, i si agafem la del juliol, la del juny o la del setembre, si fa no fa, ens situem en 10%,
exacte.
Números rodons.
10,2 a l'agost. Per tant, els impostos l'any que ve pujaran al 10,2. Oh. Ara ja seria una notícia.
Sí, no crec que es plantegin pujar els impostos un 10%.
Home, no, és que jo crec que no acabaríem. O sigui, si comencem a fer aquestes coses, una cosa és que tu facis una cosa raonable, no? D'acord amb el que puja el cost de la vida, i per tant, també, diguéssim, relacionada amb l'augment general, inclús de salaris, malgrat que hi hagi molta gent que digui a mi no me'n pugen el sou i tal, però sí que és veritat que de mitjana, en els darrers anys, s'han anat pujant els salaris a prop de l'IPC. No? Jo diré que hi ha de tot, evidentment, ens trobaríem casos molt diferents, però sí que s'intenta acostar el cost de la vida, aproximar-lo també amb els diners que la gent guanya, però al final tot és una roda que al final els diners que entren surten i no n'hi ha més. No? Llavors nosaltres hem de procurar que els serveis municipals, aquell cost que se'ns incrementa per motius que a vegades no controlem nosaltres, no? Per exemple, el salari dels treballadors públics normalment està fixat per una llei de l'Estat, i aquesta llei és la que ens indica més o menys quin serà el cost que tindrà l'any que ve, doncs, en temes salarials dels treballadors que presten els serveis a l'Ajuntament. Però qui diu això també els lloguers que té l'Ajuntament, que lloga doncs, espais on té determinats locals, doncs aquests també pugen. Aquests normalment sí que se pugen molt lligat a l'IPC i ja tenim revisions properes al 10%. Vull dir, compte que aquí nosaltres sí que a l'Ajuntament li costarà algunes coses al 10%, pues, per exemple, allà on tenim llogats serveis municipals, magatzems, la policia local, altres espais que no són de l'Ajuntament, sinó que els tenim llogats, i per tant aquests increments impactaran d'una manera molt clara. També tenim un altre tema que destaca moltíssim sobre la resta, que és tot el tema dels subministraments. I aquí què inclou? L'electricitat, el gas i els combustibles. Estem parlant d'increments que en alguns casos no estem parlant de l'IPC del 10%, estem parlant del 100%, i en alguns casos del 200%, clar. El combustible estem parlant del 50%, aproximadament, un 50% i un 60%, l'electricitat un 100% i el gas un 200%. Que això vol dir que d'entrada, sense fer res, i això es va parlar en el darrer ple municipal, estem parlant del gran que ve, això té un impacte superior al 1 milió d'euros. No? 1.100.000, 1.200.000. Clar, això no es corregeix augmentant l'IPC. Això es corregeix estirant dels estalvis que un té o estirant de retallades que has de fer amb altres serveis. O mirar que et puguin entrar ingressos atípics, addicionals, que potser no, altres anys no hi eren. O sigui, hem d'intentar imaginar o fer accions una mica imaginatives per veure com podem corregir aquestes excés de despeses que no depenen de tu, que de sobte et venen perquè perquè algú ha decidit que la llum ara és més cara o que, perquè està en un mercat internacional o pel que sigui. Coses que no depenen de l'Ajuntament de Vilafranca. Però és que jo segurament, alguns dels que ens esteu escoltant, jo crec que estan pensant en ells mateixos, no? En la seva casa seva, o en els negocis, o en el comerç, o en l'empresa, que també els està passant el mateix.
Passa a tothom, ens està passant a tots. És que
algú, algú li està pujant la llum i ell no l'ha decidit, aquest preu, no? I se'n va i diu, bueno, doncs igual canvi de companyia, però és que la companyia l'altra li diu, no, si el preu és el mateix. Vull dir que no canviaria, eh? Pots estalviar una mica més, una mica menys, però estan parlant d'increments del doble, no? I això és inassumible d'entrada si no fas alguna acció o si no fas o deixes de fer algunes coses, no? O sigui, retallades, diguéssim, que també te les pots aplicar tu mateix. Pues dir, pues mira, ara deixaré de sortir tant o no faré aquell viatge o no compraré tant o compraré més barat. No? I aquestes coses tenen un impacte clar en la vida quotidiana de les persones i també en l'Ajuntament.
Mm-hmm. Per tant, allò que li demanava jo, el 10%, que és l'IPC interanual de l'agost,
No.
Però estan plantejant quin tipus de pujada hi hauria l'any que ve?
Bé, aquí, com que hi ha molts impostos i taxes, o sigui, i preus públics, com deia, per exemple, què és el que la majoria de gent paga quan paga aquests serveis municipals? Un és l'IBI, que és l'impost de béns immobles, que seria la contribució, no?, que dèiem de tota la vida. L'IBI, aquest el paga tothom que té un habitatge en propietat, o un comerç en propietat, o una empresa. Doncs estem plantejant de repetir el mateix que l'any anterior, que estaria al voltant del 3% i escaig, perquè seria l'IPC de l'any anterior, o sigui, una mica replicar. Per què això? Perquè això és el que ens garanteix els serveis. L'IBI és la meitat, pràcticament, de tot el que l'Ajuntament ingressa i és el que garantiria el pagament de tots aquests serveis que deia abans, de mantenir els serveis públics, els salaris, els lloguers o tot això. Això ens proporcionaria més o menys el cobriment de la garantia de que es prestaran els serveis de la mateixa qualitat i eficàcia. Inclús et diria d'augmentar en alguns, perquè, per exemple, una de les previsions que tenim és augmentar aspectes com la policia local, pues que li volem donar un punt més d'inversió perquè hi ha molta petició en aquest sentit, o també altres serveis com són els manteniments de l'espai públic o, bueno, o la neteja, coses d'aquest tipus que realment cal fer-hi un esforç addicional. Clar, això seria, però també hem de tenir en compte que l'altra meitat dels ingressos que té l'Ajuntament venen per altres vies, i alguns d'ells són les taxes. Aquí les taxes el que farem serà, en alguns casos, congelar-les, en alguns altres mantenir, per exemple, equiparar el cost del servei, per exemple, la recollida de la brossa, que també pot ser que pugi al voltant d'aquests imports que estem dient, d'aquest IPC de fa 2 anys, perquè pugen costos, evidentment, però no, potser no tant. Però també hi ha altres serveis que mirarem de no pujar-los. I una altra cosa que paga la majoria de gent és el tema de l'aigua, que el preu de l'aigua sí que és municipal, com sabeu, la presta l'Ajuntament, i mirarem aquest cas de que no s'augmenti, perquè entenem que si et pugen la llum, i et pugen el gas, i et pugen el gasoil, pues, i a més pugen l'aigua, pues, intentarem que l'aigua, que depèn exclusivament de nosaltres, en aquest cas no incrementar-la, o en tot cas adequar alguns imports, o penalitzar, que això ja ho fem els darrers anys, penalitzar aquells grans consums que pot tenir alguna, sobretot en l'àmbit més familiar, diguéssim, el més particular. Les empreses van per una altra via, però doncs aquests consums, aquell que té piscina, aquell que té grans jardins i aquell que té això, pues possiblement penalitzar-lo, perquè entenem que en aquests moments el que no toca és aquesta aigua, perquè també tenim un altre problema, que no és només el preu, sinó que també té a veure amb els consums d'aigua, que haurien de ser una mica més austers, no? O en tot cas que la gent posi sistemes de reaprofitaments o altres sistemes que no obliguin a fer consums d'aigua elevats, no? I aquests segurament els penalitzarem.
Uh-huh. I amb tot això, el que fa l'Ajuntament, amb el que ens ha explicat ara l'Aureli, o el que farà quan acabi de prendre la decisió definitiva...
Sí, perquè tot això encara està en debat, he de dir, perquè ho hem d'acabar de perfilar, perquè, clar, igual planteja una situació, però hem de mirar que després els números quadrin, perquè, com deia, hi ha ingressos, però hi ha despeses. Llavors, les despeses les hem de condicionar als ingressos que tenim, lògicament, però també hi ha despeses que les hem de fer sí o sí. Llavors, aquestes hem de procurar que es mantinguin i es puguin pagar.
És que ara li anava a dir a l'Aureli, o sigui, amb tot això, que és quan s'aprovi, perquè està en debat, quan s'aprovi definitivament, el que hi haurà és la caixa d'entrada.
Clar.
I després, caldrà plantejar la caixa de sortida, sí, que és el pressupost, no?
El pressupost municipal de despeses. Clar, el pressupost de despeses s'ha d'adequar als ingressos. El que passa que hi han despeses que són fixes, o sigui, no fixes, ja les tenim contractades. Per exemple, el servei de neteja de la via pública el tenim contractat per 4 anys, i llavors aquest l'hem de pagar sí o sí. No podem ara dir, pues mira, ara no, perquè l'empresa, lògicament, ha fet una inversió, maquinària, té tota una sèrie de persones treballant en aquest servei amb uns contractes de 4 anys i, lògicament, els hem de mantenir o garantir, no? Pues qui diu això és un exemple més clar, perquè és un dels contractes més grans que tenim, però la recollida de la brossa, el manteniment de les zones verdes, tot això són contractes que s'han de mantenir. I, com deia, la llum i això són despeses que les tindrem. Vull dir, ara podem fer moltes coses, i podem intentar reduir el consum, pues, apagant la llum a no sé quina hora, apujant l'aire condicionat a no sé quins graus, i això està molt bé, però això aconsegueixes un percentatge que està calculat que en una cosa alta pots estalviar un 3, un 5%, però la gran majoria la tindràs, la despesa, i per tant les hem de garantir. Clar, sí, el pressupost, per tant, ja l'estem preparant en paral·lel amb això que estem dient, perquè així tindrem ja una certa percepció de quines seran els ingressos que hem de preveure. És un pressupost que lògicament augmentarà, lògicament, per això que et diem, perquè està pujant la llum, està pujant les despeses i tot puja. Una altra cosa que puja, que sembla que no la hi pensem, és que l'Ajuntament, lògicament, per fer front a certes inversions, a vegades té que demanar un crèdit, i aquests crèdits hi ha uns interessos al darrere, i aquests interessos varien segons l'Euribor i els tipus d'interès. I tothom,
I
que
també
té,
puja.
Clar, tothom que té una hipoteca li haurà vist o li veurà properament que se li puja el rebut. I, clar, això té un impacte bastant gran amb els crèdits, i l'Ajuntament també té crèdits. No és un ajuntament endeutat, he de recordar, perquè a vegades ho hem comentat, no? Som dels ajuntaments menys endeutats, però per poc que sigui endeutat, igual de seguida et puja 50.000 euros més o menys a l'any per culpa d'aquestes coses. O sigui, diu 50, igual estem parlant de 100, eh? Però són quantitats que hem d'anar amb compte perquè, per tant, ja ho fem, de ser prudents a l'hora de demanar crèdits, però que els tenim, i per tant també té un impacte tot això.
Uh-huh. I aquesta situació la podem entendre com a circumstancial del moment, perquè hi ha una guerra a Ucraïna, perquè venim de la crisi generada per la Covid, etcètera, etcètera, o ens hem d'anar pensant i preparant perquè aquest preu, diguéssim, tan alt de l'energia, de les energies en general, del gas i de l'electricitat en especial, aquest es mantindrà, passi el que passi, s'acabi la guerra o no s'acabi la guerra?
Bé, per l'any que ve és evident que es mantindrà, perquè hi ha tota una sèrie de pressions. Com dius, la guerra pot influir relativament. Jo diria que possiblement no és el factor més determinant. Això pot tenir una certa influència en algun tipus de productes. Però sí que tindrem un any de pressió, una mica una pressió forta. Espero, jo sóc d'aquells que confia, que això no duri més enllà de mitjans de l'any que ve. Però no, una cosa és que confiï i una altra cosa és que realment acabi sent, perquè pot ser hi ha molts factors que influiran en això. És probable que, com que hi ha una certa percepció en general de que estem en un moment crucial amb tot el tema del canvi climàtic, el tema de les energies, que s'ha de fer unes reflexions importants. Hi ha països que ja estan fent passos endavant. Aquí a Espanya he de dir que també, que s'està treballant molt. Aquí a Catalunya no. Aquí a Catalunya estem molt endarrere i no sé per què no s'està prenent decisions en aquest tema. Però bé, confio que a nivell global aquí sí que s'està treballant molt. Per tant, el pes de les energies renovables, que això és un factor molt important, cada cop tindrà més força i cada cop això vol dir un abaratiment claríssim de costos. El tema polític, penso que a poc Europa ja està començant a prendre decisions de limitar aquests costos, de limitar preus. O sigui, abans el que no podia ser és que es paguessin els preus com si tot fos l'energia més cara, era la que s'imposava i, per tant, aquell preu és el que s'havia de pagar. No, hem de pensar que hem de pagar l'energia que realment... o sigui, el preu que realment ens costa, el preu de cost. No pot ser que les elèctriques guanyin tant com guanyen ara. Crec que aquí hi ha tot un tema que es posa sobre la taula i crec, i la meva impressió és que això pot que a mitjans de l'any que ve tindrà una certa reversió, però si no, a principis de l'altre, el 2024, les coses tornaran una mica al seu aire. Per exemple, poso un exemple bastant clar. Tothom ha vist com ha pujat el gasoil, o la gasolina. Les gasolines i els gasoils darrerament. Tothom deia que arribaria a 3 euros al litre. Bueno, tothom. Hi havia un sector de gent catastrofista que parlava de que això arribaria a 3 euros al litre. Ara està baixant la gasolina, i està baixant bastant, no diré ràpid, però més o menys contínuament, d'una manera continuada. Ara estem ja a voltant, amb segons quins jocs, podeu veure gasolines a euro i mig, una mica més. Quan fa poc estava a 2 euros. No tenia lògica, els 2 euros no eren lògic. Doncs amb el llum ens passarà una mica similar. Tindrem puntes, ja hi hem arribat, aquestes puntes, ara estem una mica en una fase de descens, es torna a repuntar, torna a baixar, o sigui, hi ha com unes oscil·lacions. Les oscil·lacions hi seran sempre. El que hem de procurar és que la tendència sigui a la baixa, i això encara trigarà una mica, però jo confio que, com dic, potser l'any que ve no, però l'altre la cosa ja retorni, sobretot gràcies al gran impuls que s'està donant a les energies renovables, que hi és, eh? Vull dir que hi és, perquè tothom pot veure que tothom està posant plaques solars, tothom està posant molins de vent, tothom està posant alternatives a lo que és el carboni, i això hem de tenir un impacte clar en el futur.
I aquí a Vilafranca també l'Ajuntament de Vilafranca està instal·lant i està instal·lant plaques solars, per exemple, aquí mateix, a l'edifici de l'Ateneu. Fa uns dies sentíem el sorollet de les obres, s'estaven instal·lant. I en diferents edificis municipals s'estan instal·lant. Això revertirà després també en un estalvi, diguéssim, l'any que ve, per exemple?
En tot cas, un estalvi que pugui compensar en part aquesta pujada. No? Jo avui justament hem estat parlant aquest matí amb la gent que porta la gestió d'urbanisme, la part d'enginyeria, per veure si podíem impulsar una mica més encara tot el tema de la transformació de llums LED en els carrers, que actualment ja s'està arribant, recordo la darrera, estava en prop del 40% ja d'implantació en tots els carrers. L'objectiu és que a final d'any s'arribi al 45%. La idea és que l'any que ve superem, evidentment, el 50% i anar una mica més enllà. Jo demanava si podíem accelerar una mica més. És evident que aquí hi ha un factor que és important, que és d'inversió, però, bueno, hi ha ajudes, hi ha inversions o subvencions que ens venen de fora que podíem intentar aplicar-les aquí. Crec que seria molt interessant. No? També tenim ofertes d'empreses que ens ajudarien una mica amb tot això, pues a finançar aquests projectes. El que passa que les administracions, jo en particular sí que ho veig bastant clar, les administracions és una mica més farragós, tot el tema aquest dels ajuts, però, bueno, per què no prioritzar aquestes coses en front de les altres? Més que res perquè això és una inversió que quedarà per molts anys. No és una cosa que l'any que ve fem això i l'any que ve, d'aquí 2 anys no haurem de fer una altra. Aquesta quedarà. I seria interessant que els pressupostos també preveguin una part d'inversió en aquest sentit.
Doncs com hem dit al principi del programa d'avui aquí a la Casa de la Vila, a Ràdio La Franca, avui parlàvem de cartera i de la cartera dels calés. Ho hem fet, però des d'aquesta manera, des d'aquesta perspectiva, parlant de les taxes, dels impostos municipals que es preveuen de cara a l'any que ve l'Ajuntament de la Franca i també amb la vista posada amb el pressupost que s'haurà també de realitzar un cop es tingui clar exactament quina és aquesta recaptació que es pot aconseguir mitjançant els impostos. Aurelio Ruiz, com sempre, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.